Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puchol i junt a Alberto Marco ens enxissen els 21 de maig perquè és dimecres. I els dimecres és el nostre dia oficial de l'agricultura. Agrocope Castelló, que tindrem allò que en falten poques minuts per a les 2 de la vesprada, però també ens acompanyaran els amics de Renta 4 Banco, Càritas, la realitat social de la nostra província des de la diòcesi de Segorbe-Castelló estarà molt present. Esta setmana en segon notícia als informatius COPE amb l'habitatge. Avui seguirem incidint en este assumpte. Però abans de tot això, i molt més, perquè seguim en el nostre especial de construcció i reformes, saludem al qui és portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, president local, Adrián Casabó. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Tres dies després de que s'han acabat les festes, torna l'activitat política, si és que no pararem festes.
Molt bon dia, Raül. Sí, festes les hem superat, que ja és, i de nou, no? En una activitat política que no va parar tampoc la setmana de festes. De fet, vam tindre ple extraordinari tot, però sí que ara amb major intensitat repassarem l'actualitat municipal.
Escolte, com se paguen les festes si no n'hi ha pressupost? Perquè pressupost la data d'avui encara no està aprovat, no?, del 2025.
Correcte, així és. Tot apunta que serà la setmana que ve quan l'equip de govern aprovarà el pressupost de 2025. O sigui, estem parlant que si tot va bé, al juliol estarà en vigor i se pressupost, que hauria d'haver estat en temps i forma l'1 de gener, i si es van comprometre el Partit Socialista i Compromís, i evidentment pues, tot això està afectant a les ajudes a entitats i col·lectius de la ciutat, a les inversions en Vila-real, que no hi hagi un pressupost a dia d'avui, un pressupost que, per cert, hem conegut avui també, que va aprovar-lo l'equip de govern en un informe totalment desfavorable de la intervenció municipal.
Això no té precedents.
Jo crec que no, no? I sobretot quan han estat mesos i mesos posant excuses a no portar-hi aquest pressupost al ple per a fer-ho, segons ells dient, en les condicions que toca, i ara veiem pues, que aquest informe arriba, aquest pressupost, perdó, arriba en aquest informe en contra de la intervenció municipal perquè alerta de que hi ha coses que aquest projecte de pressupostos pues, hauria de fer d'una altra manera. Mm.
Socha Compong, en una notícia que ha difundit avui el PSPB, diu que planta cara als pressupostos de Mazón i Vox amb més o amb 250 esmenes per valor de 40 milions d'euros per a rescatar Castelló del sac de l'oblit. Li dic això perquè una de les partides es referís a la línia 2 del tram de Castelló de la Plana, que és el que tindria que arribar a Vila-real per desdoblar-se, i també a Onda. Diu que este és un dels 30 projectes que hi ha que rescatar. Vostè sap com està la situació d'això?
Sí, jo ahir donaria la benvinguda al Partit Socialista a millorar la mobilitat i la connexió en transport urbà en este cas a Vila-real i al nostre entorn, no? Perquè cal recordar que el Partit Socialista ha governat els últims, les dues anteriors legislatures, 8 anys en la Generalitat Valenciana, sense donar ni un pas per a que aquest tram avançara en la província de Castelló. De fet, jo inclús he sentit en estos micròfons a l'alcalde de la ciutat posicionar-se en contra de que arribara el tram a Vila-real, i ara, oh sorpresa, el Partit Socialista demana que just quan s'han començat a donar passos, quan ja s'ha fet aquesta redacció, s'ha adjudicat la redacció del projecte d'aquest bulevard que unirà Castelló en Vila-real i que millorarà també aquesta connexió en transport públic, que ara el Partit Socialista se sume a aquest tram i el demana també, no? Però bueno, no em sorprèn perquè l'esquerra en aquests pressupostos a nivell autonòmic ha fet esmenes a pes. De fet, jo he arribat a veure algunes esmenes demanant projectes que ja s'han executat a la ciutat de Vila-real, i per tant, pues, bueno, ells han de presentar quantes més esmenes millor, encara que algunes, com li dic, no tinguin sentit, perquè són inclús per a coses que ja estan en marxa a la ciutat de Vila-real.
Per cert, parlant de sac de l'oblit, n'hi ha un tema del que no es parla darrerament, que és notícia a la ciutat de Castelló, que es va iniciar amb govern socialista i que continua amb govern del Partit Popular, com és la zona de baixes emissions, que Vila-real hauria també de plantejar-se-ho perquè és una ciutat de més de 50.000 habitants i pareix ser que està obligada a tindre la zona de baixes emissions. Vostè sap algo?
Pues mira, desgraciadament sé el mateix que vostè i que els veïns i veïnes de Vila-real, que és absolutament res, no? Recordaran que en febrer de 2023 el ple de l'Ajuntament de Vila-real va demanar al govern que tinguera en compte que perquè esta llei del govern de Sánchez, que n'hi ha que recordar-lo, qui és el que obliga a esta zona de baixes emissions, s'aplicava a totes les ciutats de 50.000 de més de 50.000 habitants, no? Nosaltres des del Partit Popular també en aquest moment vam fer veure al Ministeri de que no era la casuística la mateixa per a una ciutat com Vila-real de 50.000 i pocs habitants a la que pogueren tindre ciutats com València, Madrid o Barcelona, que estaven en el mateix sac, no? No sabem a dia d'avui què ha contestat el Ministeri a aquesta petició que va fer el ple. Sabem que el govern municipal després, en juliol de l'any passat, en juliol 2024, va tornar a fer o a elevar un informe al Ministeri. Nosaltres hem demanat per escrit al registre de l'Ajuntament conèixer aquestes respostes que hem tingut per part del Ministeri i a dia d'avui seguim sense tindre cap resposta a això, no? I ens preocupa perquè, evidentment, segons com s'aplique aquesta zona de baixes emissions va tenir un efecte molt negatiu, per exemple, per a un sector que ja està tocat de mort, que és el comerç de proximitat, el xicotet comerç, només hi ha que passejar-se pel centre de la ciutat i, per tant, ens preocupa que el govern d'Espanya no tinga aquesta sensibilitat per a ciutats del tamany de Vila-real i volem, no?, que el govern municipal doni a conèixer què és el que ha contestat el Ministeri si va obligar-se a aplicar tota aquesta sèrie de mesures que, com vostè diu, l'1 de gener haurien d'entrar en vigor i que, a més, segons diu el propi govern d'Espanya, en cas de no aplicar-se, podrien tindre inclús sancions importants o inclús no poder optar a subvencions d'instàncies superiors, d'administracions superiors, no? Per tant, és un tema que ens preocupa i que a dia d'avui el govern municipal no ha donat cap informació al respecte.
Pues deuria, perquè està a punt de finalitzar ja el mes cinquè dels 12 que té este any, que és previ a l'entrada oficial en vigor de tot el que és la zona de baixes emissions. La setmana vinent plenari, serà el pressupost, però també han presentat vostès dos mocions. Una d'elles ens ha sorprès. Quina preocupació tenen vostès en el terme de la Mare de Déu de Gràcia per presentar 6 punts en una mateixa esmena? Ho veuen abandonat o creuen que això ja és un socarral o què passa ahí?
Bé, jo crec que és evident i la gent que de Vila-real que passegem pel termet de la Mare de Déu de Gràcia, pues, ens preocupa, no?, la situació en la que ens trobem, no? Ens preocupa ja la manera en la que arribem al termet de la Mare de Déu de Gràcia, ni ses voreres infernals, no?, que jo crec que és urgent i necessari una reestructuració total d'aquest camí l'Ermita i un projecte i una inversió important per a millorar aquest camí que fa que els vilarrealencs arribem al nostre pulmó verd, però després, una vegada arribem allí, pues són moltes les coses que ens preocupa i els serveis que cal millorar, no? L'any passat celebràvem el centenari d'aquest termet i crec que són moltes les deficiències que presenta en aquest moment, no? I per tant, hem presentat un pla per a millorar tot això, no? En primer lloc, donar un ús al molí de la vila, que sabem vostès que aquest edifici està totalment tancat i abandonat i, per tant, demanem al govern municipal que escoltant als col·lectius i a les entitats que puguen tindre alguna cosa a dir per a donar-li ús a aquest espai, s'elabora aquest projecte d'ús del molí de l'Ermita. Ens preocupa també el tema de la seguretat i especialment als mesos d'estiu on hi ha moltes més famílies que viuen en esta zona i, per tant, demanem, com ja hem fet en alguna altra vegada, crear una base de la policia local en la zona del Termet que de manera contínua doni servei als veïns i veïnes de Vila-real. També que recupere algo que quan governava el Partit Popular es feia i amb molt bona acollida per part dels veïns, que és recuperar la biblioteca d'estiu al Termet, que hi hagi un punt de lectura les mesos d'estiu en esta zona de Vila-real. També remodelar per complet la zona de jocs infantils que hi ha al Pinar, no? I qualsevol família que hagi portat els seus fills saben quines condicions es troba estos jocs infantils. Per tant, millorar la seguretat, adaptar-lo a la normativa vigent i també tindre en compte els menors que puguen tindre capacitats diferents per a que també puguen fer ús d'estos espais. Després, considerem que un element important d'este paratge, com és la piscina del Termet, no pot estar oberta només al públic 60 o 70 dies a l'any i, per tant, demanem que comence abans, al mes de maig, el seu ús i se pugui allargar fins al setembre o octubre, per tant, traure un major aprofitament a esta instal·lació esportiva i després també la zona on hi ha banys públics al Termet, pues que estiguen les condicions d'higiene i de seguretat que toca, no? Jo crec que tenim un paratge únic, com és el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, però cal millorar-lo, potenciar-lo, per a que realment siga una zona important per als veïns i veïnes de Vila-real, però també un atractiu per a aquells que visiten la nostra ciutat.
Adrián Casabó i Martín, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real, president local del Partit Popular. Per últim, en ese plenari van a traure vostès el tema ese judicial que pareix ser que hi ha, en la que una membre de l'equip de govern denuncia una pràctica suposadament que no és normal de recursos humanos del mateix ajuntament, d'absència laboral, en el que podria estar imputada una companyera del seu equip de govern, a sopa i que siga de Netflix, però té tintes de realitat.
Podria estar imputada, no. A dia d'avui, l'anterior regidora de Cultura, que és regidora pel Partit Socialista actualment, està imputada ja en este procediment judicial. No? Jo crec que ahí, per un costat, com sempre hem fet des del Partit Popular, el tema judicial n'hi ha que respectar els temps i que siga la justícia la que investigue i aclarisca què és el que s'ha produït o no i de qui és responsabilitat i són suposades irregularitats que s'han produït en tema de personal en el Departament de Cultura, però crec que a nivell polític sí que hi ha que demanar explicacions. No? Ha passat pràcticament un mes des de que la regidora del govern, Dora Saura, denunciara públicament això, i no s'ha donat cap explicació al respecte. Inclús les poques declaracions que s'han fet han portat més a la confusió que a aclarir res, no? Parlant de que això era un tema que corresponia a l'àmbit privat, quan evidentment la denúncia se fa perquè és regidora i coneix estos fets i atanyen, per tant, a funcionaris i a regidors de l'Ajuntament de Vila-real. No pot ser mai un tema privat. De fet, la defensa de la regidora imputada l'està pagant l'Ajuntament de Vila-real, ja que correspon la investigació a les seues responsabilitats de gestió municipal. D'això hem tingut, com li dic, explicacions prou confuses, però és que en l'altre problema i en l'altra cosa que ens pareix greu, que és que la regidora que ha posat en coneixement de la justícia estos fets, ha assegurat estar rebent amenaces a nivell personal, pressions, fortes pressions dels màxims dirigents de l'Ajuntament de Vila-real. A dia d'avui seguim sense tindre cap explicació, ninguna, per part de la màxima autoritat municipal, que és l'alcalde de Vila-real, no? I crec que els veïns mereixen saber què és el que està passant. Evidentment, el tema judicial tindrà el seu camí, però a nivell polític crec que és necessari que el màxim responsable de l'Ajuntament doni explicacions als veïns i veïnes de Vila-real.
Promete la pròxima setmana, promete, municipalment parlant a la ciutat de Vila-real. Adrián Casabó, Martín, gràcies per compartir aquestes preocupacions i aquestes realitats amb els oients de COPE.
Gràcies a vosaltres.
Mare de Déu, com està el pati, Alberto Marco?
Sí que està divertit, sí. Seguirem, ara anem a un altre pati, el pati d'un institut. Perquè concretament al de Borriana, que tenen el dia de demà unes jornades ben interessants. En un momentet us contem.
Ajuda'ns a dissenyar l'enveja de qualsevol parc. Ajuda'ns a dissenyar el Censal Parc, el que amb 122.000 metres quadrats serà el major bosc urbà de la ciutat de Castelló. Contesta el senzill qüestionari que trobaràs en censalparc.com. Dona'ns la teua opinió sobre els equipaments i serveis que t'agradaria que tinguera i presumeix de parc. Tota la informació en censalparc.com. Ajuntament de Castelló. Onda es literatura. Hasta este domingo se celebra la 40 edición de la Fira del Libre con más de 30 actividades para todos los públicos. Tertulias con autores como Raiden, Nieves Herrero o Rosario Raro. Firmas de libros, recitales, talleres creativos y espectáculos familiares para disfrutar de la mejor experiencia literaria. Celebra los 40 años de historias, de sueños y de cultura. Consulta la programación completa en onda.es. Ayuntamiento de Onda.
Viajamos ahora hasta Burriana porque mañana van a tener una jornada muy especial de educación, de sostenibilidad y sobre todo pues de con una misión, que es la de conseguir que esa juventud de la localidad y especialmente ahí del alumnado de, por ejemplo, el Instituto Jaume I, se transformen en todos unos agentes del cambio. Todo ello con la segunda edición de un congreso de Educando en la Sostenibilidad que organizan desde este centro educativo. Justamente, ya tenemos saludado al teléfono a una de las coordinadoras de este proyecto, como es Pilar Pérez. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que con los nervios previos, ¿no?, de las horas ya contándolas para esa jornada de mañana.
Pues sí, efectivamente. Además ha sido, mañana es el día, pero realmente llevamos trabajando en esto pues todo el curso. Así que sí, con ganas de que llegue y que los chavales del Jaume I puedan disfrutar del congreso y también de la parte de talleres.
En este caso, con una temática que también es importante para la propia localidad, para Burriana y también, evidentemente, pues para los estudiantes, como es esa conservación de los mares y los océanos.
Efectivamente, el año pasado sí que el tema general del Congreso fue la sostenibilidad, pero este año hemos querido centrarlo en la conservación de los océanos, dada la cercanía de Burriana al mar. Ha sido un pueblo pues de tradición pesquera. Muchos de nuestros alumnos y alumnas, sus familias viven de esa industria. Entonces, pues bueno, consideramos que era un tema muy importante a tratar.
Y de cara a ello, importantes ponentes, incluso dentro del panorama nacional, que se van a acercar ahí a Burriana para esta jornada.
Sí, en la zona del auditorio tendremos tres charlas. Una de ellas será del científico Antonio Turiel, y el otro científico que nos acompañará será Fernando Valladares. Fernando Valladares ya estuvo con nosotros el año pasado y este año pues vuelve a repetir. Y también tendremos una ponencia de Álvaro Pons y Noelia Ibarra, que son profesores de la Universidad de Valencia, y ellos nos hablarán sobre el cómic y el cambio climático.
Porque ya has comentado ahí, hasta también explicado que va a ser, digamos, un congreso con dos partes diferentes, con dos espacios también muy diferenciados.
Sí.
Uno el de más reciente a las conferencias, y otro para talleres también, para divulgar de otra manera estos conocimientos y esta preservación del mar y los océanos a los jóvenes.
Efectivamente. Gracias a la subvención que obtuvimos con el proyecto ACOR, queríamos pues bueno, trabajar. La línea temática que nosotros escogimos fue la sostenibilidad, y uno de los objetivos que teníamos con este proyecto era que la sostenibilidad no solamente se quedara en nuestro centro, sino que abarcara a toda la localidad. Entonces, el año pasado, en el congreso anterior, los otros centros escolares de Burriana y de Las Alquerías estaban invitados, y entonces ellos nos contaron qué es lo que hacían en materia de sostenibilidad. Y este año los hemos vuelto a invitar, y entonces en la zona de talleres, que será en la Merced, allí podrán disfrutar tanto de los talleres que ofrece Jaume Primer como los propios talleres que esos centros escolares han preparado. Y también me gustaría decirte que no solamente esto es un trabajo conjunto de todo el instituto. ¿Por qué? Porque no solamente está implicada la Comisión de Sostenibilidad o el equipo de Proyecto ACOR, sino que también la Comisión de Igualdad y Convivencia también ha aportado su granito de arena y también tendrá allí un taller. Luego, la mayoría de departamentos también se han implicado en el Congreso, pues desde el Departamento de Plástica, el Departamento de Filosofía, de Historia, etcétera, sí. Y luego también me gustaría contaros que tenemos la suerte de trabajar con Pedro Cifuentes, que es un ilustrador bastante conocido a nivel nacional, y él ha sido el encargado de hacernos el cartel, prepararnos el programa. Luego allí in situ en el auditorio pues hará las facilitaciones gráficas. Entonces, pues bueno, todo esto tenemos preparado para mañana, sí.
Un Pedro Cifuentes, Premio COPE Castellana de Educación hace 5 años, en el 2020. Así que ya vemos que todo ese trabajo que lo sigue manteniendo, por cierto, que estamos hablando de una jornada, y has dicho, a centros educativos de Burriana y Les Alquerías, ¿habéis calculado cuántos alumnos en total pueden acercarse mañana ahí a la zona del auditorio Barea o del Centro Cultural La Merced?
Sí, en el auditorio alrededor de unas 200 personas, y en la Merced pues esperamos entre unas 300, 400 más o menos, sí. Una cosita que se me ha olvidado antes es que también vamos a contar con la Asociación Origua. No sé si recordáis que hace unos años hubo un incendio en la zona de Vejís y tal. Pues bueno, han montado una asociación los vecinos de esas localidades, y entonces con ellos también llevamos haciendo un trabajo con a través de una asignatura que se llama Aprendizaje Servicio desde hace 2 años, y ellos también están en la zona de talleres y nos han preparado pues un taller de semillas, de árboles autóctonos y tal.
Pues ya vemos, todo eso que se ofrecerá mañana para los alumnos de centros educativos de Burriana y Les Alqueríes en esta segunda edición del Congreso Educan en la Sostenibilidad, que tendrá lugar ahí, como decimos, en el Auditorio Barea y en el Centro Cultural La Merced, de la mano, por ejemplo, de la Comisión de Sostenibilidad, del Instituto Jaume I y también de muchos más. Pilar Pérez, gracias por explicarnos lo que será esta cita y esperemos eso, que sea todo un éxito, sobre todo para los más jóvenes de la localidad y también de la vecina de Salquerías.
Muy bien, muchas gracias por interesaros por el tema y pues bueno, os esperamos mañana. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así continuem, salutacions d'Alberto Marco en aquest espai on anem a viatjar fins a Càlig, perquè aquest divendres tenen una cita especial per a ficar encara més en valor el que és el seu gran emblema cultural, patrimonial, històric i també turístic com és la Torre. I ho faran amb els dos arquitectes que se van encarregar d'aquesta rehabilitació i recuperació de cara al que és ara, que és tot un emblema de la localitat. Alcaldessa Ernestina Borràs, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto, bon dia.
Una manera més de ficar en valor un projecte del que esteu més que orgullosos ahí a la localitat, com va ser aquesta recuperació de la Torre de Càlig.
Sí, bueno, com bé has dit, la torre del segle XIII és un dels elements patrimonials més identificatius del nostre poble de Càlig. I, per tant, tots els treballs que hem anat fent en esta torre, pues bueno, finalment han vist els seus fruits i el que hem volgut culminar-ho és en esta conferència que donarem el divendres, la part més important que ha sigut, en aquest cas, tota l'arquitectura i tot el treball, tot el projecte que han portat Fernando Veras i Camila Mileto, que sempre ho han agarrat com si fos algo seu, i això ha fet que el resultat siga, ens sentiguem tots els calijons molt orgullosos. I entonces este divendres, 23 de maig, hem organitzat la conferència, la Torre de Càlig, història de la seva restauració, que faran la xerra per donar a conèixer les feines de reconstrucció que s'han executat a la torre, per donar-ho a conèixer a tota la gent. Hi ha inclús molta gent del poble que des de que es va tancar el seu moment, perquè jo bueno, era la seu d'un centre de cultura, el Centre de Cultura de la Torre, i allò era l'època dels 70-80, era una discoteca, imagina tu la gent que no ha vist des d'entonces, pues bueno, és molt espectacular veure el canvi i molt gratificant pa tota la gent. Entonces ells el divendres faran l'explicació pas a pas de conforme van trobar l'edifici, hasta la situació actual.
Per fer una idea, quant de temps de treball ha portat aquesta recuperació i restauració de la Torre de Càlig?
Buf, moltíssims anys. Fernando Vegas i Camila van començar a treballar allí el 2018, però anterior a això ja s'havien fet molts treballs de recuperació anteriors. ¿Vale? El 2011 ja se va treballar. I poquet a poquet. Tots aquests treballs que són de patrimoni, el cost econòmic pues, és bastant elevat i entonces els ajuntaments pues, tenim que tirar mà, sobretot, de moltes ajudes. En aquest cas hem tingut ajudes de l'Estat, de turisme i tot el que han pogut pues, hem anat invertint allí. I són molts processos els que s'han anat fent. L'últim que ha sigut, que és el del que nosaltres ens sentim, pues, bueno, no te dic més identificats, però sí que teníem moltes ganes, ha sigut la reconstrucció del pont.
El que està clar és que tot aquest treball, ja fa un temps que s'ha pogut visitar, inclús en un premi internacional que vau rebre a Itàlia fa molt poquet, el que demostra això, que no només ha sigut la recuperació, sinó també la qualitat de la mateixa, el que demostra tot aquest treball ben fet.
Sí, mira, a principis de l'any passat, el 2024, la Torre de Càlig va estar guardonada en el Premi Internacional Medalla de Plata dels Guardons Domus Restauro, que otorga la Universitat Italiana Estudi de Ferrara i que ha comptat en projectes de Japó, Índia, Itàlia i Espanya. Ho dic perquè vegi la importància del premi, d'acord? ¿Vale? El jurat va considerar el treball de recuperació de la torre realitzat per aquests arquitectes i directors del projecte des dels seus inicis, com t'he dit, Fernando Vegas i Camila Mileto, van considerar com un exemple a seguir en la restauració arquitectònica, així com la importància de l'experiència quan se treballa en edificis històrics, que no és el mateix treballar en un edifici històric que en un que no ho és. Van realitzar una meticulosa restauració i adoptar difícils decisions relatives a l'aspecte final de l'edifici. Com he dit, acabant en la reconstrucció del pont tan identificatiu de la nostra torre. Ha sigut un treball ben fet que ens ha permès recuperar la torre i convertir-la en un nou espai cultural i social, a més de ser tot un referent de restauració arquitectònica. Són moltes les visites que rebem d'estudiants d'arquitectura internacionals acompanyats pel catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. I ell, Fernando Vegas, té el nostre edifici com un referent per ensenyar als seus alumnes els diferents processos i totes les pintures que allí se veuen de diferents etapes i que s'han conservat en el temps. Per tant, pues, bueno, vam anar nosaltres també des de l'Ajuntament a replegar el Premi a Itàlia i pues, bueno, pues, una distinció que també dona la rellevància de l'obra que s'ha dut a terme allí. I a partir d'ahir poder oferir visites guies a la torre i també poder mostrar als visitants tots els productes i el resto d'edificis locals. Al maig del 2023, Càlig vam tindre el reconeixement com a municipi turístic de singularitat i al juliol de l'any passat vam pujar un escaló més aconseguint ser reconeguts com a municipi turístic de rellevància. Tots aquests reconeixements van units, com sempre, a unes ajudes que podem invertir en impuls cultural i turístic de Càlig i creiem que tot va començar en la reconstrucció d'aquesta torre. Això ha fet que puguem tindre un informador turístic que durant tota la setmana, però principalment, com dius, els caps de setmana puguem fer moltes visites guies i és moltíssima la gent que passa, ja no només del poble, sinó fora del poble.
Moltes gràcies, alcaldessa Ernestina Borràs. Arribem a la una, seguís mediodía, COPE.
A esta invito yo, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. No dejarás escapar ni un ticket. Sube tus tickets de compra a la app de Salera y podrás llevarte uno de los iPhone 16 que sorteamos, porque aquí se aprovecha hasta el ticket. Infórmate de todo en ccsalera.com o en la app. Salera, muy top.
A veces un momento es tan perfecto que parece irreal. Si buscas certezas, aférrate a una vivencia intensa y sublime como la que te ofrece La Villa. Gastronomía con un relato tan inspirador como su ubicación mirando al Mediterráneo. Arroces, pescados, carnes a la brasa. La Villa Restaurante, Paseo Marítimo 37, Alcosebre. Reserva en el 964-29-7365 y redes sociales de La Villa.
¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Ven ya a Bricocentro y prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
Bricolaje y decor.
Si te gustan los hot dogs y tuviste Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los Hot Days de Mercamueble. Del 19 de mayo al 3 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. Has oído bien, hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61.
En Ferrallas Castellón somos tu aliado en la construcción. Suministramos hierro de calidad para realizar los mejores encofrados, con rapidez, confianza y compromiso. Ferrallas Castellón, la base sòlida de tus proyectos.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. La millora del carrer Herrero ja està en marxa, però es manté un carril obert. A més, el carrer Asensi està tallat al trànsit rodat. Es pot circular pel carrer Pola en direcció a Casalduc. I els veïns que tenen pàrquing en Ramon i Cajal i Bartolomé Reus tenen accés per Moyano. Els residents en Luis Vives i Temprado poden accedir per Escultor Viciano. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
¿Tienes entre 3 y 16 años? ¿Quieres aventura mientras aprendes y te diviertes? Apúntate al Campus Impala. Con horario flexible y actividades al aire libre, acuáticas, inglés divertido, talleres emocionales y educación ambiental. Y los jueves quédate a dormir con excursión incluida. Campus Impala, una experiencia inolvidable. Plazas limitadas. Reserva la tuya en campusdeveranocastellón.com. Impala Sport Club and Spa, Grao de Castellón.
Especial Construcción y Reformas en COPE Más Castellón. De lunes a viernes, entre las 12:30 y 2 de la tarde, toda la información sobre las empresas y profesionales que intervienen desde la construcción hasta la puesta al día de nuestras viviendas. Con el patrocinio de
Grupo Rabi, Expercasa Castellón, Aplicosa, Pintura Decorativa e Industrial, Movalán, Profesionales de la Oficina, Élite Cementos, Fustería Gabriel, Saconma, al servicio de la construcción desde 1980, Toldos Tárrega, APIMAC, Asociación Provincial de Instaladores y Mantenedores de Agua, Gas y Calefacción.
COPE con las empresas de la construcción y reformas del hogar.